som-hi de camí a les 6 de la tarda. Avui tenim una altra cita al Temporada i és que aquest any a l'Escala s'han celebrat més d'una vintena d'actes per commemorar els 50 anys de la mort de l'escriptora Caterina Albert, més coneguda pel seu pseudònim, Víctor Català. Anem a conèixer el seu llegat.
La tarda amb Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Abel Font, què tal? Molt bona tarda.
Molt bé, Laura. Bona tarda.
Explica'ns de què parlarem en aquests minuts.
Doncs mira, dona la coincidència que avui fa just 51 anys de la mort de Víctor Català, Caterina Albert. I aquest cap de setmana es clausura la celebració del que s'ha etiquetat com a any Víctor Català. Aquesta tarda mateix, amb un acte formal al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat. I demà, amb la jornada La dona ferida pel llamp del geni, a l'Escala, on intervindran més d'una seixantena d'estudiosos de la seva obra. Una de les persones que coneixen més a fons l'obra de Víctor Català és Núria Nardi, historiadora de la literatura i catedràtica de llengua i literatura catalanes. A la jornada de demà presentarà una ponència que aporta noves dades i coneixements sobre l'obra més significativa de Víctor Català, la novel·la Solitud. Núria Nardi, bona tarda, sigueu benvinguda a la ràdio.
Gràcies, bona tarda.
50 anys després de la seva mort, Víctor Català, Caterina Albert, continua essent vigent. Per què considereu que a dia d'avui encara, quina és la seva vigència?
Doncs la vigència és la temàtica de les seves obres, que són temes d'interès universal i, per tant, malgrat que estiguin ubicades en un entorn rural, la majoria, descontextualitzades de l'entorn, continuen tenint un interès per les generacions d'avui dia. Solitud mateix, que planteja la problemàtica de la dona davant de la incomprensió del món i sotmesa al domini dels homes fins a aconseguir la seva alliberació, vull dir, és un tema d'una actualitat encara en els dies presents. O bé la temàtica de la violència, sovint la violència masculina sobre les dones, que és un tema també d'una actualitat esperverant. O bé, fins i tot, violència sobre els nens, o, diguem-ne, la problemàtica d'un entorn social en una època determinada en què la gent doncs, tenia problemes per sobreviure. És a dir, que no solament les temàtiques, sinó també, diguem-ne, la força amb què expressa aquestes temàtiques i la gran capacitat de la creació d'uns personatges, que tenen uns personatges amb unes personalitats fortes realment impactants.
Ja ho crec, que si heu citat la novel·la Solitud, sobretot la més coneguda de Caterina Albert, què va significar en el moment de l'aparició aquesta novel·la i quin lloc hauria d'ocupar en el conjunt de les lletres catalanes una peça com aquesta Solitud?
Doncs en el moment de sortir va tenir un èxit extraordinari, de manera que va sortir l'últim fascicle, que va ser publicada per Fascicles de Joventut. L'últim fascicle surt al maig del 1905 i a finals d'any ja s'ha de fer una segona edició de la novel·la perquè la novel·la ja està exhaurida. I al llarg dels anys és una novel·la que ha estat reconeguda en tots els moments de la història de la literatura catalana i això ho demostren les múltiples edicions que ha tingut i les múltiples traduccions a diferents llengües. I en el moment de sortir va tenir demanda per ser traduïda al francès, per ser traduïda al castellà, poc després a l'alemany, any, poc després a l'italià, és a dir, que és una novel·la que ha generat interès ja des del primer moment. I actualment també, vull dir, és una novel·la que pràcticament preguntes a qualsevol persona interessat en la història de la literatura catalana quins són els autors que formen part del cànon avui dia i Víctor Català i Solitud, evidentment, són dels primers llocs.
Aquest any ho hem recordat molt al llarg de l'any amb un bon grapat d'activitats, un bon grapat d'actes. Demà el de clausura, aquesta jornada d'estudi de l'obra. I presenteu una ponència precisament sobre Solitud, manuscrits i esborranys dels tres primers capítols. Feu-nos en 5 cèntims.
Sí, són els primers passos, pretenc mostrar els primers passos d'un estudi molt més ampli, que és l'estudi de la gènesi de la novel·la. És a dir, del trajecte que s'ofereix la novel·la des de la primera pàgina que l'autor escriu fins a la primera edició que va sortir en forma de volum. És a dir, podríem dir-ne que és la història de la novel·la. I, esclar, això és una feina llarga i entretinguda, i el que faré serà mostrar els primers passos a través dels tres primers capítols. Parlant, esclar, les fonts, evidentment, d'aquest estudi són els manuscrits i esborranys que figuren a l'Arxiu Víctor Català. Per tant, a partir de l'estudi d'aquests manuscrits, puguem marcar una mica quina és la trajectòria del text d'aquesta novel·la fins a arribar a ser el text definitiu.
Sempre que parlem de Caterina Albert, en parlem amb aquesta dualitat. Caterina Albert / Víctor Català, el pseudònim més conegut de les seves principals obres. Es va haver d'amagar darrere una personalitat masculina per continuar escrivint en llibertat? Per què o com es llegeix des d'avui?
Sí. Això va ser el començament. El començament, com que la història pràcticament se sap, el Víctor Català l'any 1898 va presentar una obra de teatre, Els Jocs Florals d'Olot, i va ser premiada, La infanticida.
La infanticida,
exactament. Cert. Aquesta obra era d'una temàtica molt dura, evidentment, com el títol ja dona a entendre, i va ser, diguem-ne, va suposar un cert escàndol, de manera que fins i tot es va qüestionar la possibilitat de ser estrenada, i no va ser estrenada. El Víctor Català no la va veure mai en vida estrenada, posada en escena. Actualment sí que s'hi ha posat, però ella no ho va veure. Aleshores, a partir d'aquest escàndol que es va generar, ella es va dir a si mateixa que no donaria mai més la cara amb el seu nom. De manera que quan a començaments de segle XX comença a publicar poesia i comença a publicar teatre, s'amaga darrere d'un pseudònim, el pseudònim masculí de Víctor Català, que ell argumenta que és el pseudònim d'un personatge, d'una novel·la que estava escrivint en aquells moments i que ja no la va acabar. Va capturar el nom del personatge, se'l va fer seu i el va utilitzar tota la vida. Ara bé, a partir de l'any 1902, quan ha publicat Drames Rurals, poc després se sap ja qui s'amaga darrere el pseudònim. Aleshores, en un moment en què tothom ja sap que darrere Víctor Català s'hi amaga Caterina Albert, el pseudònim no tindria sentit per, diguem-ne, amagar-se per poder escriure coses d'una determinada temàtica.
Deixa de ser l'amagatall, deixa de ser la màscara.
A la màscara ja s'ha destapat, exactament. Però aleshores ella continua. I ella continua per una raó. Perquè vol mantenir separada la vida privada de la vida pública. I aleshores és com fan molta gent, doncs, que com a escriptora s'identifica amb Víctor Català i com a dona de sa casa s'identifica amb Caterina Albert. És més, i va lligat una mica amb la pregunta que m'heu fet, perquè com a Víctor Català, ella és crítica i sí que és una autora de denúncia, podríem dir-ne, en totes les seves obres hi ha una certa crítica social, i en canvi, com a Caterina Albert, és una senyora de sa casa, vol donar una imatge de senyora de sa casa i que, diguem-ne, es vol ser acceptada per la seva classe social. Per tant, sempre manté aquesta dualitat en la seva personalitat de l'escriptora que no s'autocensura, l'escriptora que trenca molles, l'escriptora que no es mossega la llengua, per una banda, i la senyora de sa casa, amb totes les convencions que convé, per una altra.
Ja ho crec. A l'obra de Caterina Albert, una de les peces, o un dels elements més reconeguts és la llengua, el model lingüístic utilitzat. Bona part de la seva obra està escrita abans de la gramàtica de Pompeu Fabra. I aquí Caterina Albert va fer una tasca impressionant de fixació del llenguatge de la gent del seu temps, de com es parlava llavors. I tenim avui a l'estudi també una altra personalitat, un altre estudiós de l'obra de Víctor Català, com és en Jordi Boix, professor de Llengua i Literatura Catalana, també escalenc i bon coneixedor de Caterina Albert. Jordi, benvingut a la ràdio també.
Gràcies, bona tarda.
Ai, que no el sentim, el Jordi, que el sentim
Jordi,
com a molt lluny.
Bona tarda a tothom.
Millor. Ara sí.
Ara millor.
Gràcies.
Tinc una pregunta.
Digues,
hem de dir-li Víctor Català o podem dir-li ja Caterina Albert per sempre més? Això com ha de ser, això?
Jo soc partidari de diferenciar la dona de l'escriptora. Uh-huh. Aleshores, jo sempre opto, he optat ja fa temps, per quan parlo de la dona, de la seva vida, de la relació amb la seva família, de qüestions més personals, Caterina Albert, i quan parlo de l'escriptora parlo de Víctor Català. I m'hi va portar precisament una carta d'ella a Francesc uh-huh. Mateu, quan havia de publicar, no sé, recordo exactament si quan havia de publicar un film, perquè Francesc Mateu és l'editor d'un film, li envia una carta i Francesc Mateu li havia corregit tots els Víctors Català per Caterina Albert. I ella diu, he reposat tots els Víctors Català, diu, perquè com a Caterina, per Caterina Albert no donaria la cara.
Ja.
I aleshores...
O sigui, que fent referència a això, hi ha aquesta distinció.
Sí. Jo crec que Víctor Català identifica l'escriptora tal com ella va voler i va mantenir aquest pseudònim fins al final de la seva vida d'una manera conscient, i Caterina Albert és la senyora de sa casa, la senyora de l'escala, amb totes les seves, diguem-ne, relacions personals i amb tota la seva ideologia, etc.
Jordi, com ho veus, això?
Jo ho veig d'una altra manera, perquè ara, a partir del que està dient la Núria, perquè veig que, en el cas de la llengua, jo parlaria potser més de Caterina Albert, perquè és una persona que ha mamat la llengua a casa, la mare i l'àvia li han donat els primers, les primeres paraules, i llavors la resta se les ha buscada ella treballant com una desesperada per tenir el bagatge lingüístic que té. La literatura és a part. Però vull dir, és que ara estem, bueno, concretament estic treballant i en contacte també amb la Núria, una mica el llenguatge, i sobretot perquè jo sóc, m'ha portat a estudiar Caterina Albert, perquè deien que el llenguatge del pastor, que és un personatge molt important de la novel·la Solitud, havien dit que era inventat i tota una sèrie de coses. I estic descobrint que Caterina Albert, com a escriptora, i Víctor Català, Caterina Albert com a persona i Víctor Català com a escriptora, normalment, quan escriu, no s'inventa res. Per tant, o agafa les paraules que coneix i sap, i un o altre estan raonant, i les explica, i agafa una història que potser ha passat 2, 3, 4 anys endarrere, o potser setmanes abans que li vingui, i escriu sobre allò. Per això, llavors, és una mena de reportera, fa reportatges escrits del que estava passant en el món rural en aquells moments. I per això, i li diuen, i sobretot els que van venir després, els noucentistes, li criticaven que parlava de la part de la casa que no hi toca mai el sol, i ella deia, sí, però hi existeix aquesta casa, si no... Vull dir, i llavors ella parlava i era valenta, i era atrevida, i defensant la dona, la gent, vull dir, les dificultats que passava la gent en aquells moments.
Jo no sé si diríeu que queda molt encara per estudiar i per saber d'aquesta figura.
I tant. Literàriament m'imagino que sí, perquè, és clar, es parla molt de Solitud. Jo, els drames rurals, també es pot parlar del dret i del revés d'allò. I llavors la llengua... A part de l'ortografia, que ara estem veient amb la Núria, vull dir, la Núria m'ha fet adonar que és una mica fruit de jo estic treballant
el llenguatge,
sí, però imprès. La Núria està treballant els manuscrits i tot això. Per tant, el llenguatge que estudio jo ja ha passat per l'editorial, i allà pot ser que hagin canviat
Alteracions
de tot tipus. Ara, per resumir, vull dir, l'ortografia se la deixava canviar, però la morfosintaxi i, sobretot, el lèxic, aquell no li tocava pas ningú. I ara estem comparant el llenguatge, el lèxic del pastor amb el lèxic dels primers capítols, dels tres primers capítols de Solitud, i veiem que tan ric és el llenguatge del pastor com el que fa servir la narradora o la persona que explica la història i els altres personatges que hi surten, també.
Perquè Núria, queda molt, com li deia el Jordi, per saber d'aquesta figura,
sí,
de la vessant persona i de la vessant literària.
Sí,
de tot.
Sí, queda molt, perquè, a més, l'obra de Víctor Català admet moltes lectures. I ara no parlo només de Solitud. Els drames rurals, evidentment, les temàtiques són més concentrades, les peces són més petites i potser són més unidireccionals en aquest sentit. Però jo penso que admet lectures totalment contemporànies, totalment actuals, i per tant es poden fer continus estudis revisant fins i tot les lectures que se n'han fet fins ara. I pel que fa a això que deia el Jordi, pel que fa al llenguatge, queda molt i moltíssim encara per fer.
De tota manera, heu treballat moltíssim aquí a l'Escala i encara teniu alguns actes per celebrar, oi? Dèiem que demà, ens dèieu al principi que demà, en queda algun?
Demà de matí a vespre, al Museu d'Empúries, a la sala d'exposicions temporals, es fa aquesta quarta jornada de l'estudi de la vida i obra de Víctor Català. Sessió matinal, sessió de tarda, i encara per arrodonir-ho, per fer-hi el llacet, al vespre a 8:45, en un altre lloc emblemàtic de l'Escala, com és l'Alfolí, es fa una obra de teatre amb un recull de textos d'una obra seva, com és Mosaic, l'obra més autobiogràfica de Caterina Albert, diguem-ne.
Doncs tots els escalencs tenen l'oportunitat de gaudir d'aquesta activitat, de conèixer més a fons la figura de Caterina Albert, de Víctor Català. Avui els agraïm moltíssim a la Núria Nart, historiadora de la literatura i catedràtica de llengua i literatura catalanes, i al Jordi Boix, que és professor de llengua i literatura catalanes, que ens hagin guiat una mica més en la figura de Caterina Albert, que hem de conèixer, hem conclòs entre tots una mica més. Núria, Jordi, un plaer.
Igualment.
A seguir treballant. Que vagi molt bé.
Gràcies.
I Abel Font, molt bona feina, que vagi molt bé.
Un plaer, Laura.
Gràcies, fins ara. Arribem al punt de les 6, moment per escoltar les notícies i tornem de seguida per encarar la darrera hora d'aquesta tarda de divendres. Fins ara mateix.